Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Hola, què tal? De nou estem aquí, els dels Oficis del Llibre. Avui tindrem entre nosaltres, per entrevistar, un autor, el Rodolfo de Loyo Alfaro, amb qui parlarem d'aquí un momentet, després de parlar amb ell farem allò de les recomanacions de la biblioteca i tot seguit les lectures escollides dels imprescindibles, d'aquells llibres que a la millor no estan acabats d'editar, són llibres de fa anys i potser tenen molta pols, però el que contenen val la pena de tenir-los i de tenir-los a la biblioteca de casa, si pot ser. Bé, i dit això, som-hi. Bon dia, Rodolfo.
Hola, bon dia.
Em diu el teu currículum, així esgarrapat, hem anat espigolant. Diu, tot i que nasqui a Barcelona, sempre ha viscut a Santa Coloma de Gramenet, ciutat que ha inspirat profundament la seva obra literària. Ha publicat llibres de poesia, de narrativa i de literatura infantil i juvenil. Té estudis de dret i d'art dramàtic. Ha treballat com a gestor cultural a l'Ajuntament de Santa Coloma i també ha estat implicat amb 10.000 mogudes. El 1987 va fundar el Centre d'Iniciatives Artístiques i Culturals, que va ser una entitat de vida breu, però que va ajudar a renovar profundament col·lectius com el Cineclub Imatges i el grup de teatre Lauta. El 96 va fundar l'Associació Colomenca de Literatura. És un dels 150.000, em sembla, no sé quants som ara, socis d'Òmnium Cultural. Diu que també és soci de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i es dedica intensament al foment de la lectura. El 2012 al Rodolfo li van atorgar el Premi Recull de Narració Joaquim Ruïra per un conjunt de relats que està editat sota el nom Llegir al metro. I d'entre d'altres coses que ha fet a la vida, fou assessor del conseller Carod Rovira quan era vicepresident en política social, relacions amb entitats i participació. En poesia ha escrit Els dits de l'intèrpret, El caminant a la deriva i Reconstruccions. I com a autor de literatura juvenil, en té molta, molta. El secret del planeta Moix, La colla del fantasma Borreguf, La font del cedre, El somriure de la Natàlia, molts. N'hi ha, quants són, 25, 26?
En total crec que són 26.
26. I ara em deia abans d'entrar que allò, fa 15 anys, fa molt de temps que té una novel·la escrita i que ara te la publicaran. Comencem pel final, doncs.
Sí.
Explica'ns de què va això.
Bueno,
dona'ns la novetat.
Sí, és una novel·la que m'ha perseguit i quan els llibres et persegueixen cal prestar-los una mica d'atenció. La novel·la es titula La darrera carta de Manuel Morón. Ha tingut altres títols, perquè jo amb els títols sóc un desastre, però necessito posar un títol per treballar. I després el vaig canviant i després quan envio una novel·la a una editorial i l'editorial finalment me l'accepta, generalment em suggereixen de canviar el títol, perquè no l'encerto.
Bueno, no sé. Feina dels editors, això.
Sí, sí. I, bueno, és una novel·la que vaig escriure el 2003. En aquell moment la vaig presentar a diverses editorials i per raons diverses, per raons molt diverses, la novel·la finalment no es va publicar. L'editorial que em va atendre millor i que m'ho va explicar amb més claredat va ser Barcanova, que em va presentar diversos informes de lectura, una cosa que no és habitual, perquè normalment encarreguen un o com a molt dos. Em va ensenyar la directora de l'editorial diversos informes de lectura, tots molt bons, tots, menys un que considerava que la novel·la era regular, però tot i així van decidir no publicar-ho en una col·lecció que llavors publicava Barcanova, que es deia Càlam,
sí,
que era una col·lecció per a adults. Van decidir no publicar-ho perquè van considerar que jo tenia massa marcat un perfil d'autor de literatura infantil, clar, i juvenil, i que creien que això podia perjudicar una mica la imatge que tenia com a autor per nens i joves, i nenes i joves.
Bueno, podia confondre, igual, no?
No, aquesta novel·la és bastant diferent.
Sí.
No,
bueno,
té
finalment
un llenguatge
molt diferent.
Molt diferent. Llavors, bueno, jo la vaig enviar a diverses editorials, com que la cosa no sortia, vaig destruir-ho tot. Vaig destruir totes les còpies que havia fet, em vaig esborrar de l'ordinador, tot. Llavors, per raons de... Bueno, vaig haver de canviar de casa. I al canviar de casa i posar l'ordinador un altre cop en ordre, en un dels disquets, que ara ja no existeixen, doncs resulta que tenia totes les còpies d'aquesta novel·la. I vaig dir, bueno, pues...
Aquesta novel·la no vol morir.
Clar. La vaig recuperar, vaig reformar algunes coses i vaig tornar a moure-la i... De nou, novament, les editorials es van negar a publicar-la. Llavors, aquesta vegada vaig intentar assegurar que no quedés cap rastre de la novel·la, perquè si no m'estaria corcant. Vam tornar a canviar de casa un altre cop, perquè la casa anterior estava afectada per un pla urbanístic, vam fer una permuta i vam tornar. Vam tornar un ordinador nou...
I apareix la novel·la.
I apareix la novel·la.
Això és una novel·la. Rodolfo, m'estàs explicant una novel·la.
I llavors vaig dir, bueno, pues ara ho he de provar. I aquesta vegada, a la primera editorial que la vaig presentar,
bueno,
em van dir que sí, que els havia agradat molt, que els havia estranyat una mica el canvi de
registre
entre un poeta o un autor de literatura infantil i juvenil i d'adults, però que els agrada molt i que valia la pena tirar-la endavant. I així estem.
Bueno, doncs ja avisaràs allò...
Sí, això sortirà...
Quan surti?
Segurament...
Per Nadals o...
No, això al mes de juny...
Cap al juny?
Ja la tindrem a les llibreries.
Molt bé, doncs en farem memòria. Hem començat pel final, que és aquesta novel·la que et persegueix. Per cert, que aquesta persecució és... T'ho dic de debò, és una altra novel·la.
Sí, gairebé.
Escriu-la. Però si ens anem al principi, t'he trobat allò que hi havia una revista que es deia Grama, que era Grama i que va representar per l'activista, però per l'escriptor posterior, haver de tirar endavant i escriure Grama. Què és Grama?
Bueno, Grama és una...
Perquè hi ha gent que això ja no li sona a res.
No, 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 no.
Per tant...
Aquesta revista va néixer l'any 1969, era
en ple franquisme.
En ple franquisme, absolutament. Però era una revista que donava veu als que no tenien veu, als més pobres i a la gent més humil, als obrers, en el llenguatge marxista. Que nosaltres teníem en aquella època. I va ser una revista que va ajudar a construir el teixit social colomenc. No només la revista, però sí que...
Però era una eina.
Va ser una eina molt important, perquè la revista, quan va sorgir, la finançaven, d'alguna manera, les comunitats cristianes de base, i, per tant, les parròquies eren les propietàries de la revista. Per això el règim va tenir moltes dificultats per tancar-la, perquè sortia de l'Església, tot i que no era una revista... doncs...
Eclesial.
Eclesial. I la manera de funcionar, a banda de tenir diversos periodistes més o menys professionals, tenia grups Grama als barris. I això feia que dintre de cada barri, doncs, un grup de persones lligades a entitats bueno, jo dic
en
entitats,
petites
associacions, però llavors eren associacions gairebé clandestines.
Sí, és que no hi havia dret d'associació.
Eren les comissions de barri, i comissions gestores d'associacions de veïns que encara no estaven...
Que no tenien nom.
No tenien nom, no estaven legalitzades. I aquests grups discutien quina era la notícia més important i llavors jo anava amb el grup del meu barri allà. Em va aconsellar un capellà que escrivís coses, que veia que jo doncs, m'agradava escriure i que ho feia bé, perquè potser havia escrit alguna vegada en alguna lluita del barri, i ha fet algun poema i tal, i el capellà aquell s'havia fixat i m'havia dit, pues, per què no escrius? I bé, i així és com vaig començar a publicar coses meves.
Per tant, està a la base d'això, de dir, del coquet, d'escriure, publicar, veure-ho. La primera impressió de veure alguna cosa que has escrit tu publicada en un mitjà...
Sí, la veritat és que no se m'havia acudit pensar-ho, no? Perquè per mi va ser una cosa com molt natural. A més, jo escrivia des dels 12 anys i, no sé, va ser com una evolució natural, però ara que ho parlem, doncs és veritat. O sigui, no, abans d'això no havia publicat res.
Bueno, i després va venir el Centre d'Iniciatives Artístiques i Culturals, que va ser com una guspireta, no?, que va fer foc cultural, que encara crema d'alguna manera...
Sí.
D'allà en sorgeixen altres projectes. Ens arribem a l'Associació Colomenca de Literatura. Què és l'Associació Colomenca de Literatura? Bé, què hi fa el Rodolfo de Loyo aquí?
L'Associació Colomenca de Literatura és una entitat que va sorgir a Santa Coloma de Gramenet l'any 96 a l'entorn de diversos grups que en aquell moment organitzaven grups que no tenien... o sigui, eren grups.
Sí,
alguns tenien el seu nom, no?
Sí.
Escritores con H, per exemple, no? O Como Agua para Chocolate, cosa així. Tenien noms d'aquests, però que no funcionaven com a tals. I un grup de poetes que s'havia anat agrupant a l'entorn d'un cicle de lectures poètiques que organitzava jo amb l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb el Departament de Participació Ciutadana, feia unes lectures que es deien Cita de Poetes a Santa Coloma de Gramenet. I a l'entorn d'aquestes lectures, on va passar gent com, per exemple, Mario Sampera, Antonio Gamoneda, José Hierro...
Gent molt potent.
Gent molt potent, i que va tenir molta repercussió en aquella època, en aquells anys que eren a finals del... Bueno, això, els mitjans del 90, doncs es va crear un grup de gent assídua de Santa Coloma i entre tots vam decidir crear una associació per seguir, per continuar impulsant la difusió de la literatura, de la poesia, de la literatura en general i de la creativitat literària. Perquè hi havia gent que volia escriure, que volia publicar, que no tenia eines per fer-ho, i nosaltres a partir d'aquí doncs, els vam ajudar a posar en contacte amb editorials, a fer tallers d'escriptura creativa... I, bueno,
promovent.
I va durar doncs, 25 anys aquesta associació.
Així és. Com qui no vol la cosa.
No, 25 no, que va. Menys, però vaja, 20.
Però 20 segurs.
20.
I de la teva obra, quin és el llibre amb qui et segueixes relacionant millor? Perquè tots tenim fills predilectes, fills bords, fills amb qui no ens parlem, o fills amb qui no sabem com entendre'ns, no? Amb les famílies hi ha una mica de tot.
Sí.
De la teva obra d'ara, quin diries que és allò, aquell que...
A veure,
que cuides, que li tens molta estima, o no, o tots els...
Jo me'ls estimo a tots igual.
Tots igual. Això és mentida, eh? Això ho diuen tots els papàs i totes les mamàs, però això és mentida.
Pues, em passa exactament
ens
igual.
Ens els estimem molt, però...
El que passa és que cadascú l'estimo per una cosa diferent, evidentment, no? Jo, si... a veure, amb els que mantinc... Encara
una bona relació?
Sí, i una relació més estable és, en realitat, amb el conjunt perquè no es pot dir, no es pot treure cap d'ells, potser sí algun, però no per mi, sinó per qüestions externes. Serien els llibres de literatura infantil i juvenil. I aquests, la relació és continuada i estable perquè són llibres que es llegeixen molt a les escoles i que cada any em fan visitar doncs, moltes escoles i parlar amb centenars i centenars de lectors.
Això és molt interessant, i clar, per un escriptor.
Això fa que els llibres es mantinguin.
I siguin vius.
Siguin vius, no? I si algun no es manté és perquè l'editorial ha acabat tancant i el llibre ha quedat...
Fora de circulació.
Fora de circulació, perquè quan un llibre queda descatalogat, per la raó que sigui, encara que sigui perquè una editorial ha tancat, és molt, molt, molt difícil
de recuperar,
de recuperar, a no ser que tinguis un èxit molt gran, que siguis un escriptor d'aquells que surt a la tele, mediàtic i tal, i llavors tothom s'interessa per publicar-te les coses.
Si no.
Però jo sempre dic que hi ha un llibre al qual li tinc molt de carinyo i que justament ha estat descatalogat l'any passat, que és El secret del planeta Moix, que me'l va publicar Editorial Barcanova, i li tinc molt de carinyo perquè aquest va ser el llibre que em va fer autor professional. Jo fins en aquell moment havia publicat només dos llibres de poemes, que a més aquells dos llibres en concret me'ls havia pagat jo, eren autoedicions, i havia escrit un llibre infantil perquè tenia curiositat per determinats temes, i anteriorment aquell llibre havia fet dos contes. Aquests dos contes no me'ls volia ningú, els vaig enviar a totes les editorials que conec, que coneixia en aquell moment, i cap me'l va voler. Llavors vaig pensar, si aquell llibre no me'l volen, decididament no tornaré a escriure per nens i nenes, perquè vol dir que segurament faig millor croquetes que no pas llibres. Però sí, me'l van agafar. Aquest va ser molt curiós, perquè aquest me'l va, jo el vaig enviar a Alfaguara i a Barcanova. A Alfaguara em van dir que sí, el llibre es va posar en marxa, vam fer correccions i tot. Ja només faltava enviar a impremta, però de sobte l'editorial va tancar la delegació que tenia a Barcelona i el meu llibre es va quedar allà. I jo, molt trist, estava gairebé llegint la carta, que al cap d'una setmana m'arriba una carta de Barcanova que em diuen que el llibre els agrada molt i que me'l publiquen. I què va passar? Una cosa que no m'ha passat mai.
Que el tenies per duplicat.
Sí.
Quasi, no?
Però és que en el moment que el llibre va sortir em van fer entrevistes a TV3, a BTV i a TV2, amb el llibre aquest. Van venir a escoles a entrevistar nens que llegien el llibre. Van sortir ressenyes a una revista que es diu Clic, Quadernos de Literatura Infantil i Juvenil, al Faristol i a l'Avui. Va ser una cosa molt sorprenent, no? I de sobte el llibre va començar
a funcionar.
A funcionar, i bueno, i des de llavors ja no he parat.
Bueno, això està molt bé.
I clar, un llibre que t'ha fet escriptor professional, doncs te l'estimes de manera molt especial, no? I em va doldre molt, molt, molt que me'l descataloguessin, perquè el llibre estava funcionant.
Ja. Coses que passen. Dues preguntes i tanquem. L'una, de debò es deixen assessorar els polítics quan tenen poder real? O només fan veure que escolten?
Jo crec que fan veure que escolten. És probable que sí que es deixin assessorar per alguna gent molt, molt, molt de la seva confiança. Però, de fet...
Però això és fatal, perquè estan en una bombolla.
Sí, exactament. Jo, que em vaig fer d'assessor durant 4 anys, l'experiència que tinc com a tal i el grup d'assessors que érem, era que nosaltres el que fèiem eren els discursos, les intervencions que havia de fer el conseller. Perquè, clar, el conseller tenia pràcticament... cada hora tenia un acte.
Clar.
Per tant, ell era impossible, per molta capacitat intel·lectual que tingués, de poder-se preparar. I llavors nosaltres el que fèiem era agafar informació sobre cada acte en concret i ens repartíem en funció de les nostres capacitats, per exemple, cultura, llengua...
Cadascú del seu ram.
Temes de caire social, no? I cadascú el seu ram, hi havia qui feia economia, qui feia esports, qui feia temes de feminisme, no? I el que fèiem eren intervencions, que després passaven pel colador del gabinet de premsa, que a vegades retocava coses, a vegades ho deixava, i després el conseller
feia el que volia.
El que volia.
Doncs dit això, perquè era una curiositat, explicar, l'últim és... Quin és el llibre o els llibres que et van obrir a ser un lector i posteriorment a posar-te a escriure quan eres petit, que llegies TVOs, revistes...
A veure, a casa...
Te'n recordes d'un?
A casa...
Cortet per tancar?
Dues coses. A casa no teníem llibres, era una família obrera. Teníem només un llibre, això sí. Teníem en Don Quijote de la Mancha. El meu pare era de Ciudad Real i, per tant, l'únic llibre que tenia era aquest. Puc assegurar que als 14 anys me'l vaig llegir dos cops, sencer, acabar de llegir i tornar a llegir-ho. I tornar a començar. Ara de gran també t'he de dir que m'està costant i no entenc com als 14 anys era capaç de...
Perquè no hi havia tele. Ara mirem sèries un cop i les tornem a mirar i llavors era el Quijote a casa teva.
I el que llegia molt eren els... relats, els fragments de relats, els contes dels llibres de text. I ja dic, a l'adolescència, doncs, això, el Quixot, i molt, era un llibre de capçalera gairebé per mi, Les mil mejores poesies de la llengua castellana.
Bona tria, i per tant, bueno, i després...
És així com vaig créixer com a... I després, clar, després...
Moltes coses més.
Sí, podria afegir aquí biblioteques senceres.
Bueno, doncs ho deixem aquí. Perquè allò, ens hem menjat tot el temps que teníem. Moltes gràcies per venir, per haver-nos explicat què, com i què fa en Rodolfo de Loyo, escriptor.
Doncs moltes gràcies.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Hola, què tal?
Hola.
Avui ens portes...
Mira,
coses de la biblioteca, que...
Un llibre que es diu El meu hort, de Gerda Müller.
Mira.
Aquest llibre és diferent de les recomanacions que hem fet fins ara. Es tracta d'un llibre il·lustrat per una il·lustradora holandesa, que ella es trasllada a viure a París per poder dibuixar, doncs, en aquella època, de fa molts anys, no veuen una professió de futur, doncs la de ser il·lustradora, i per guanyar-se millor la vida se'n va d'Holanda, se'n marxa a París, i a partir d'il·lustrar doncs, contes infantils es comença a fer famosa, els nens francesos la comencen a conèixer, i és una il·lustradora que normalment treballa amb llapis negre i sèpia i llavors il·lustra doncs, aquestes amb aquarel·la o amb llapis de colors. Aquest llibre doncs, és un llibre molt bonic sobre l'hort, però no és només un llibre sobre l'hort, és així com una història, una nena que va passar uns dies amb els avis, que tenen una casa de pagès, i llavors és molt il·lustrat, però es basa molt en fer conèixer tant les verdures com les eines que s'utilitzen a l'hort. No? És molt descriptiu en quant a que explica cadascuna de les verdures, explica com s'han de plantar, les eines que fan servir.
És un manual per gent petuta, no?
És un manual per nens sobre l'hort. A més, explica, a part de la història principal, en els laterals explica doncs, les diferents eines, com es diuen, les diferents verdures... I a més,
és un bon llibre per tenir a les escoles, ara que moltes escoles tenen horts.
És
no?
molt maco, és un llibre molt maco que fa venir ganes dels nens doncs, de saber com es planten les plantes i com es treballa, no? I llavors, a més, té un glossari i un índex al final amb totes les paraules que hem trobat en el llibre i... Bé, molt bé, és un... com una història, però amb un aprenentatge al darrere, que és aprendre a cultivar un hort.
A cultivar un hort. Molt bé, molt al dia. Gràcies.
De res.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.